Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. En un matí marcat per nuvolositat variable, tenim núvols prims. Avui s'espera un augment de la nuvolositat durant el matí amb bandes de núvols que aniran arribant des del sud. El cel acabarà força ennuvolat arreu i durant el matí ja entraran les primeres precipitacions que al llarg de la tarda s'incrementaran amb la possibilitat de que puguin caure ruixats importants com, per exemple, els que van caure ahir en alguns punts de la comarca del Ripollès. Les temperatures es van normalitzant.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Madura Camprodon, de 500 a 3.000 euros de multa per fer servir incorrectament els contenidors de recollida selectiva. Camprodon posa mà dura als particulars i establiments que fan un mal ús del sistema de recollida. L'alcalde és Xavi Guitart.
I ens sap molt de greu que haguem de perdre tants recursos, no, personals amb la brigada. Cada dia havent de perseguir, havent d'estar mirant totes les àrees, perquè cada dia d'aquest mes de juliol i agost hem tingut varis contenidors amb trastos que no toquen i que no pertoquen les àrees de deixalleria, i demanem des de l'Ajuntament, primer de tot, demanem aquest, no, sisplau, aquesta autocrítica, i intentem ser tots, no, tots volem un poble net i correcte, i en canvi fem coses, no, que praxis totalment diferents.
Atenció, perquè l'Ajuntament instal·larà càmeres de videovigilància als punts més conflictius per detectar qui són els responsables i poder aplicar sancions econòmiques. L'augment de partícules en suspensió dels últims dies ha pogut incrementar les patologies respiratòries, especialment en col·lectius vulnerables com ara els infants.
Hem vist com ha pogut incrementar les patologies respiratòries, no, molt especialment en persones vulnerables com infants, amb empitjorament de patologies cròniques, però també en l'augment del risc cardiovascular de també persones grans, no?
Són paraules del pediatre mediambiental Ferran Campillo sobre els efectes que ha tingut el fum procedent dels incendis de l'oest de la península. Remarca que són fets que cada vegada són més comuns i que la societat s'hi haurà d'adaptar. 12 municipis del Ripollès pateixen ja els efectes de la papallona del boix. Aquesta espècie invasora, originària d'Àsia, continua avançant i ha convertit la comarca en una de les més castigades del país. Els experts alerten que controlar-la és gairebé impossible i que podria estendre's a totes les zones de Catalunya en presència d'aquestes espècies de boix. La falta de bombers voluntaris obliga el cos a no poder intervenir en alguns serveis. Al Ripollès, la majoria de trucades són per rescats d'excursionistes. De fet, a l'estiu, els salvaments augmenten més d'un 40%. I a la Garrotxa, un total de 125 joves participen a les Brigades Joves d'Estiu de la comarca. Enguany s'han fet a 13 municipis on s'han dut a terme accions comunitàries i de manteniments d'espais. Us ho explicarem.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Bon dia i bona hora, us parla Joel Tallant. Entrem en matèria de 500, atenció, a 3.000 euros de multa. Això és el que hauran de pagar aquelles persones que facin servir de forma incorrecta els contenidors de recollida selectiva. Camprodon posa mà dura als particulars i establiments que facin un mal ús del sistema de recollida. L'Ajuntament instal·larà càmeres de videovigilància als punts més conflictius per detectar qui són els responsables i poder aplicar sancions econòmiques. Paula Sayagó.
Camprodon detecta males pràctiques als contenidors de recollida selectiva, una mala praxi que porta el consistori a voler instal·lar càmeres de videovigilància, especialment a les zones més conflictives. Per lidiar amb aquesta realitat, demanen als veïns i veïnes que es facin servir els contenidors de recollida que hi ha ubicats a diversos punts del municipi. L'alcalde, Xavier Guitart, a més, recorda com el municipi disposa d'una deixalleria i del servei de recollida de trastos a domicili.
I ens sap molt de greu que haguem de perdre tants recursos, no, personals amb la brigada, cada dia havem de perseguir, havem d'estar mirant totes les àrees, perquè cada dia d'aquest mes de juliol i agost hem tingut diversos contenidors amb trastos que no toquen i que no pertoquen a les àrees de Deixalleria, i demanem des de l'Ajuntament, primer de tot, demanem aquest, no, sisplau, aquesta autocrítica, i intentem ser tots, no, tots volem un poble net i correcte, i en canvi fem coses, no, que praxis totalment diferents. I per altra banda, també és veritat que l'Ajuntament, a través de la Mancomunitat, es farà una licitació conjunta i amb aquestes àrees més complicades que tenim s'instal·laran càmeres.
Tot i que aquests mesos el municipi incrementa el seu nombre de residents, la problemàtica hi és durant tot l'any.
La veritat que us haig de dir que amb la brigada sí que esmarem molts esforços passant per les diferents àrees recollint trastos durant tot l'any, i fins i tot m'atreviria a dir que ens trobem contenidors on moltes vegades hi trobem dins els contenidors coses com poden ser runes d'obres, com poden ser bombones de butar, com poden ser lavabos, vàters, coses que tots sabem, no? Que no poden anar als contenidors.
Aquesta mala pràctica realitzada tant per particulars com per establiments pot generar una sanció econòmica d'entre els 500 als 3.000 euros.
L'augment de partícules en suspensió dels últims dies ha pogut incrementar les patologies respiratòries, especialment en col·lectius vulnerables com els infants. És l'anàlisi que fa el pediatre mediambiental Ferran Campillo sobre els efectes que ha tingut el fum procedent dels incendis de l'oest de la península. Remarca que són fets que cada vegada són més comuns i que la societat s'hi ha d'anar adaptant. Ja ha parlat en Roger Isern.
La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica alerta la població sobre el risc per a la salut associats a l'exposició al fum i recorda que els col·lectius més vulnerables són els infants, les persones grans, les dones embarassades i els pacients amb malalties respiratòries o cardiovasculars davant els grans incendis forestals que cremen des de fa dies al nord-oest de la península. El pediatre mediambiental Ferran Campillo ha analitzat quina afectació ha tingut el fum d'aquests incendis a Catalunya, i en concret a la Garrotxa, on s'ha vist el cel tèrbol en els darrers dies.
Hem vist com ha pogut incrementar les patologies respiratòries, no? Molt especialment en persones vulnerables com infants, amb empitjorament de patologies cròniques, però també en l'augment del risc cardiovascular de també persones grans, no?
Fins i tot les persones sense patologies prèvies poden patir una disminució de la funció pulmonar o dolor toràcic com a conseqüència del contacte amb el fum. Campillo també ha remarcat els efectes que pot arribar a tenir en persones grans.
Hi ha molts estudis que apunten que després d'un incendi o després d'un gran augment de les partícules en suspensió hi ha, per exemple, un repunt d'ictus, no? Que no es dona de manera immediata, sinó que en els següents dies, fins al mes aproximadament, hi ha un repunt d'episodis d'ictus.
El pediatre mediambiental ha explicat les principals recomanacions a tenir en compte en aquests casos.
Una de les coses més importants a fer no és només prendre aquestes mesures pal·liatives, sinó que actuem davant del canvi climàtic amb tot el que té a veure amb el transport, amb la indústria, amb els residus, no? Perquè realment, si no, tindrem un problema no només com el que estem veient ara, sinó també per més endavant i les generacions futures.
El fum dels incendis conté partícules fines, gasos irritants com el monòxid de carboni, òxids de nitrogen i composts orgànics volàtils, així com altres substàncies tòxiques. L'exposició a aquests contaminants pot causar efectes aguts que van des de la irritació ocular, nasal i de coll, la tos o la dificultat per respirar.
No deixem encara el medi ambient, perquè 12 municipis del Ripollès pateixen ja els efectes de la papallona del boix. Aquesta espècie invasora, originària d'Àsia, continua avançant i ha convertit la comarca en una de les més castigades del país. Els experts alerten que controlar-la és gairebé impossible i que podria estendre's a totes les zones de Catalunya en presència de boix. Judit Espert.
La plaga de la papallona del boix continua avançant al Ripollès i ja afecta 12 municipis. Els que ja en patien els efectes s'hi ha afegit Molló, Campelles, Gombrèn i Vilallonga de Ter. Aquest insecte invasor, originari d'Àsia, s'alimenta exclusivament de les fulles de boix i pot deixar els arbustos completament pelats en pocs dies. Segons dades d'Acció Climàtica, el Ripollès és la tercera comarca més afectada de Catalunya, amb més de 31.000 hectàrees danyades. En només un any, la plaga ha crescut en prop de 3.000 hectàrees. Escoltem a Tània Giró, enginyera forestal del DARP, al Ripollès.
La primavera i al principi de l'estiu han sigut molt suaus en quant a temperatura. Llavors aquesta espècie, aquesta oruga, té una limitació que és la temperatura. Llavors, com que la temperatura ha augmentat, ella ha trobat altres zones de boix que abans no hi va poder accedir degut al fred i ara sí que hi pot viure.
El tractament generalitzat dels boscos és inviable. A Catalunya hi ha més d'un milió d'hectàrees en presència de boix i aplicar-hi productes tindria un impacte ambiental enorme. Per això els esforços se centren en preservar exemplars singulars i boixetes d'un alt valor natural.
I els tractaments que s'han vist que són efectius són... són uns tractaments amb biològics o amb elements de síntesi, el que passa és que s'haurien d'aplicar 3 cops a l'any i això amb la superfície que tenim d'afectació a Catalunya és inviable. Llavors aquests tractaments sí que es poden fer servir per casos concrets, doncs el boix que hi ha no sé on o a nivell de jardineria. Coses així molt, molt, molt concretes i molt acotades, però no es poden aplicar totes les hectàrees i hectàrees i hectàrees que tenim a Catalunya perquè és, bueno, inviable.
Quan la plaga es dispara, les papallones s'acumulen en massa i les erugues deixen filaments que poden molestar els excursionistes. Tot i això, no representa cap risc per a la salut. En total, es calcula que a Catalunya ja hi ha unes 180.000 hectàrees de boix afectades, un terç del total. Els experts alerten que encara que el ritme d'expansió és més lent que els primers anys, la tendència continua a l'alça i la previsió és que arribi a totes les zones on hi ha presència d'aquest arbust.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Està clar que falten efectius. La falta de bombers voluntaris obliga el cos a no poder intervenir en alguns serveis. Al Ripollès, la majoria de trucades són per rescats d'excursionistes. De fet, a l'estiu els salvaments augmenten més d'un 40%. Per aquests dos motius, principalment, des del cos demanen prudència a l'hora d'anar a la muntanya i, sobretot, planificar la ruta per evitar aquests rescats.
Els rescats de muntanya creixen més d'un 40% a l'estiu per l'augment d'excursionistes. Seguint els números de mitjana, durant el període estival hi ha 195 salvaments, la qual cosa suposa un 44% més que durant els mesos d'hivern. De fet, els bombers voluntaris del Ripollès comparteixen que un gran percentatge de les sortides que fan, sobretot en aquesta època, són per aquest fet. La manca de personal que pateixen els parcs de la comarca fan que moltes vegades no puguin cobrir els serveis. Escoltem el cap dels bombers voluntaris de Camprodon, Quim Argemí.
I sí que hi van havent serveis que en gran part són coberts pels companys del GRAE, perquè l'eficiència de poder actuar amb un helicòpter és molt més ràpid, és la millor atenció que pot rebre qualsevol persona que s'ha fet mal a la muntanya i tampoc hipoteca el que seria les persones, perquè clar, penseu que un rescat a muntanya vol dir que els tres, com a mínim, que poguéssim cobrir aquest servei és agafar el vehicle, arribar al lloc més proper on el pots deixar, continuar a peu, fer l'atenció. Són serveis que dilaten molt i hipotequen molta estona al personal.
Les errades i la manca de planificació són les principals causes dels rescats de la muntanya.
Amb dos tipus. Gent, la gent que es fa mal de veritat són els que realment els agrada la muntanya. I la gent que té petits problemes i que a vegades ens hi trobem més és per la falta de preparació i la falta de cultura a la muntanya. Que a vegades estem trobant que el que s'acaba la bateria del mòbil s'acaba el món. Uh-huh. Perquè ja no és només que ni tan sols es miren, si no els hi sona el rain alarm perquè tenen cobertura, eh? Suposant que això diu, ostres, mira, plou. I, sí, clar que plou. Però on és el teu Gore-Tex, on saps on ets, saps a qui has de trucar, saps què has de dir, que a vegades trobem més amb aquestes contingències.
Els bombers recorden que és clau conèixer el terreny abans de llançar-se a la muntanya i planificar la ruta pot ser fonamental per intentar esquivar un rescat.
125 joves participen a les Brigades Joves d'Estiu de la Garrotxa. Enguany s'han fet a 13 municipis de la comarca on s'han dut a terme accions comunitàries i de manteniments d'espais. També s'han estrenat algunes propostes formatives, com un curs de primers auxilis impartit per Creu Roja, que els joves podran incorporar al seu currículum. Natàlia Moreno.
L'Àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa ha coordinat un any més les Brigades Joves d'Estiu. Les Brigades és un projecte consolidat que durant el mes de juliol mobilitza joves de diferents municipis de la comarca per tal de participar en accions comunitàries i formatives. En aquesta 18a edició s'ha realitzat en 13 municipis, com ara Besalú, les Planes d'Hostoles, Ridaura, les Preses o Tortellà. Albert Danés, conseller de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, explica que les brigades obren els joves en un espai de participació directa en la vida municipal.
Un projecte que, a més, doncs, posa en valor el sentiment de voluntariat, el treball en equip, el treball per la comunitat, el treball, doncs, amb uns serveis i treballar per al poble, doncs, per, doncs, donar un cop de mà, doncs, el dia a dia de les necessitats que tenen, doncs, diferents ajuntaments de la comarca, i alhora també col·laborar amb diferents serveis que poden, doncs, organitzar, doncs, des dels ajuntaments, com escoles bressol, com casals d'estiu, i crec que és un projecte molt, molt bonic en aquest sentit, de que realment, doncs, tots els joves coneixen de primera mà, doncs, les necessitats de cada municipi i alhora hi poden participar, i aquest participar és crear comunitat i és tenir coneixença, doncs, de cada municipi.
A cadascun dels pobles, els grups de joves acompanyats de monitors i monitores realitzen tasques diverses a través d'una programació que s'adapta a les necessitats i les característiques de cada poble, com a la jardineria, pintura, manteniment, pintar murals pel poble, suport a l'arxiu, distribució de cartells i propaganda de la festa major del poble, control i manteniment dels espais, com ara la piscina, els parcs o suport a la biblioteca. És a dir, tot tasques en benefici del municipi. Malgrat això, els joves no només fan tasques de manteniment. Sergi Burgos, un dels monitors, explica que durant les brigades també hi ha espai pel lleure.
Aquesta iniciativa està a tota la comarca. Diferents pobles, diferents localitats, pues, fan el mateix que nosaltres, que és això, fer feines, i intentem enllaçar-ho una mica amb el lleure, que hi hagi un mix de les dues coses, i on els joves contribueixen a en feinetes dels pobles.
Un total de 125 joves brigadistes garrotxins han dedicat les primeres setmanes d'estiu a fer activitats diverses, totes amb un denominador comú, l'esperit del voluntariat i el servei a la societat.
El Servei de Rehabilitació Comunitària del Ripollès ha extès les activitats de creativitat artística a l'estiu amb el nou programa anomenat Dijous d'Art. Els tallers que s'hi fan estan tutoritzats per 5 artistes i permeten als usuaris en realitzar-se a través de la creació artística, centrant-se en l'ara i en l'aquí. Joan Manel Robles.
Cultivar la salut mental a través de la creació artística. Aquesta és la premissa dels tallers d'art organitzats des del Servei de Rehabilitació Comunitària del Ripollès, que ara s'han extès a l'estiu amb el programa anomenat Dijous d'Art. Gràcies a alguns artistes col·laboradors del programa Parelles Artístiques, han pogut acollir diferents tallers els dijous d'estiu, des de finals de juny fins al setembre. En aquesta primera edició hi participen Josep Camproví, Dolors Perramon, Núria Bolívar, Carme Cuesta i Abelí Adam. Amb aquest darrer artista, els usuaris del Servei de Rehabilitació han creat a partir de restes de fusta l'especialitat d'Adam. Van començar dijous de la setmana passada i aquesta setmana han penjat les obres en una de les parets de la sala com a mural.
La base és amb serradures, que és la meva tècnica pròpia meva, no? Llavors això és interessant, perquè són tallers pedagògics, són tallers, doncs, de molta creació, a més amb imaginació, i el que m'agrada és la manera, doncs, de poder-ho fer amb els dits.
Els beneficis d'aquesta mena de tallers van des de la realització personal a través de l'art fins a la concentració en una activitat concreta, aconseguint un temps de distracció i distensió lliure dels problemes del dia a dia. Mari Vinyes és administrativa del Servei de Rehabilitació Comunitària del Ripollès.
Els hi va molt bé perquè poden concentrar-se per un moment en allò que estan fent. Val? Que és molt important, l'ara i aquí, o sigui, oblidar tots els pensaments negatius que puguis tenir i centrar-te en una cosa que estàs fent tu.
Maria José Coco Rodríguez és usuària del Servei de Rehabilitació Comunitària del Ripollès.
I aquesta és una manera molt artística de que nosaltres ens puguem veure dins de la societat i que vegin que no som, que no anem amb un ganivet a darrere de la gent, sinó que ens expressem de la millor manera que sabem.
El programa estiuenc d'art acabarà amb l'artista Carme Cuesta. El centre espera donar-li continuïtat l'estiu vinent en una segona edició, en cas de seguir comptant amb la col·laboració dels artistes de la comarca.
Més coses al llibre Entre mans en recull les experiències i inquietuds de 14 pageses en el món agrari. En les entrevistes es tracten problemes que afecten les dones, però que també afecten la petita pagesia i les explotacions agroecològiques. Òscar Gravalosa.
Aquest divendres s'ha dut a terme la presentació del llibre Entre mans, una obra que recopila 14 entrevistes a pageses que encapçalen operacions agràries de petit format o agroecològiques. Segons explica l'autora del llibre, Laia Deumada, aquest és un homenatge a totes les pageses que l'han influenciat a la seva vida. Aquest recull les seves inquietuds i els problemes que acostumen a afrontar, però també aborda problemes que afecten a tots els pagesos.
Del tema del relleu, per exemple, de si els fills voldran fer-se càrrec de les explotacions, serà un. Després, si hi haurà prou terra també per treballar, perquè ara les agroindústries són les que ho dominen tot, i la petita pagesia, encara que el país el govern s'omple la boca de la defensa, a l'hora de la veritat defensa poc, no hi ha legislació sobre el preu de la terra, és molt difícil accedir-hi, és molt difícil dedicar-te, i si estàs de lloguer, doncs que el propietari decideixi que en un moment donat te n'has d'anar, no? Per tant, és un tema complicat.
Tot i que el llibre centra en el món de la pagesia, Ahumada defensa que està enfocat a tothom, ja que se'n poden extreure lliçons de vida. Una de les pageses entrevistades, Isabel Bert, afirma que, sobretot, això pot canviar la forma de percebre l'entorn.
Crec que és molt important que ens donem compte que allà on vivim hi ha molta potencialitat d'obtenir els aliments que necessitem per viure, i acostumar-nos, la gent que no ens ha llegit el llibre, sí, ser conscients de que tot allò que mengeu i que pugui ser produït aquí a la Garrotxa, en aquest cas, o al vostre voltant, és important comprar-ho d'aquí i a la gent que ho fa, i així mantenir viu un sector agrari que cuida el territori i el manté.
El llibre compta amb il·lustracions de Rosa Vidal Tossas, que s'ha centrat en les mans d'aquestes pageses. Segons Ahumada, aquest és un element molt important, ja que és amb les mans com aquestes dones es fan càrrec no només de la terra, sinó també de la vida i dels altres.
Més de 10.000 persones han passat pel Festival Es Dansa. La 43a edició del certamen tanca amb un balanç positiu. La proposta de dur més espectacles al carrer ha funcionat malgrat la pluja.
Aquest divendres, les Barmanres va estrenar el seu espectacle Mil Primaveres, una peça que, segons expliquen els seus creadors, Sergi Estabanell, Jordi Gros i Arantxa La Buena, combina la dansa d'arrel amb la revolució, ja que ambdós es duen a terme al carrer. L'espectacle parla de la revolta i planteja quines revoltes hi ha hagut fins ara i quines són les que afecten l'espectador. Segons afirmen, això ho han aconseguit en part gràcies a la composició original de Marina Tomàs Armado, que ajuda a ressignificar els balls, un element que, com explica la Buena, resulta molt important.
És un treball de revisió i de ressignificació. És un treball en el que hem agafat danses tradicionals, com per exemple la jota, el ball de bastons, i l'hem ressignificat, sí? Hem com fet aquesta revisió i l'hem actualitzat amb els elements més contemporanis, no? Des de la dramatúrgia, des de la mirada coreogràfica, espaial...
En general, l'equip directiu de Les Dansa valora positivament l'edició d'enguany. Tot i la pluja, han pogut dur a terme molts espectacles al carrer i, segons explica la directora del festival, Núria Feixes, fins i tot les propostes que no havien destacat molt han tingut bona rebuda.
Ahir, a la companyia del País Basc, que de fet era una proposta que tampoc havíem destacat molt, però va tenir una molt bona rebuda. Crec que, de fet, totes les propostes que vam veure el dissabte a la tarda van tenir molt bona proposta i eren... propostes que potser no havíem destacat inicialment, però que van tenir molt bona rebuda.
Qui també valora positivament el festival és l'Ajuntament de les Preses. Segons explica l'alcalde, Albert Danés, la major quantitat d'espectacles al carrer de l'edició d'enguany ha ajudat molt a construir comunitat.
I una altra de les activitats cada vegada més imprescindibles és la crema de Tortellà. La tercera edició encén la figura d'un tort de gairebé 3 metres d'alt i un de diàmetre. Aquest any s'ha posat especial atenció en el paper de la dona durant la crema. L'espectacle ha comptat amb la participació de més d'un centenar de voluntaris.
Aquest dissabte s'ha celebrat la tercera edició de la crema de Tortellà, un acte que commemora el setge i l'incendi del poble durant l'atac carlí de l'any 1873. En l'edició passada, l'espectacle es va dur a terme dins l'església, ja que volia posar el públic en la pell dels voluntaris que es van atrinxerar durant la crema. En l'edició d'enguany, l'espectacle s'ha dut a fora i, segons explica el dramaturg de la peça, Carles Batlle, el focus s'ha posat en donar veu a les dones que també van estar presents durant el setge, però que no han passat a la història.
Ens fem una pregunta, que és com és que si també s'hi van tancar dones, com és que no en coneixem el nom, no? I aleshores, a partir d'aquí, aquestes dones emergeixen amb una escena poètica com les veus de la memòria, que venen a ajudar la gent d'avui també a resistir davant dels infortunis de la vida contemporània.
Un altre element que també ha cobrat molta importància és la figura del tort. Aquest ocell té una vinculació molt estreta amb Tortellà i, a mesura que s'ha anat celebrant l'espectacle, ha guanyat més rellevància. Aquest any s'ha creat una figura de gairebé 3 metres d'alçada en forma de tort, que ha cremat durant l'espectacle. Segons el director de la crema, Josep Iglesias, aquest acte simbolitza un renaixement.
Ara amb els esports, la Unió Esportiva Olot tanca la pretemporada amb victòria al camp del Sant Jaume Olot B. Els de Roger Vidal han superat el seu filial aquest diumenge per 0-4, on els olotins han mostrat una bona versió d'ells mateixos. Guillem Ferrer, un dels destacats d'aquestes setmanes de preparació de l'Olot, ha marcat un doblet a la primera meitat. A la represa, 2 gols més del bàndol olotí, obra de Pedro del Campo i de Marc Mas. El Sant Jaume Olot B, filial del primer equip de la Unió Esportiva Olot, no ha tingut opcions i seguirà la pretemporada de preparació per la seva estrena primera catalana. De la seva banda, l'equip ja ha tancat els partits de pretemporada i se centra en el debut a la Lliga el proper 6 de setembre al camp del Barbastro. L'activitat física és una de les grans damnificades en el període estival. Els viatges, sopars a la fresca i altres plans d'estiu fan que aquesta passi a un segon pla. Tornar a la rutina costa, però fer-ho, com abans millor, és una gran oportunitat per establir objectius i cuidar la salut física i mental, informa Marc Roura.
L'estiu sol ser sinònim de descans, desconnexió i canvi d'hàbits. Els viatges, sopars a la fresca, la calor i altres plans d'estiu sovint fan que l'activitat física passi a un segon pla. Tornar a la rutina costa, però fer-ho abans de tornar a iniciar el curs és una gran oportunitat per establir objectius i cuidar la salut física i mental. Ara bé, és important fer-ho progressivament i amb criteri, tal com asseguren des de l'Elite Fitness i el grup de Barpis al Fallo. En parlen Mohel Gorti i Oriol Espert, dos dels membres del grup Barpis al Fallo.
Lo dolent seria venir i començar a aixecar quilos a fondo, a començar de 0 a 100, exacte, doncs intentar no fer això. I això doncs vindria a ser previngut de l'entrenador, que et dirà, doncs no, anem més a poc a poc, comencem amb aquests quilos, comencem amb aquestes repeticions, comencem amb aquest temps i mica en mica doncs, anar adaptant-te.
El retorn a la normalitat, però, pot ser complicat. Per aquest motiu és important establir un període d'adaptació i no frustrar-se durant les primeres setmanes.
Setmana de vacances estan parats doncs, un mes i el que costa més és tornar. Que la gent torna i hi ha una o dues setmanes doncs, de frustració que no els hi surten, que hi ha moviments que abans doncs, els feien fàcilment i en aquell moment doncs, diuen, ostres, o em costa molt de fer-ho o simplement ja no poden fer-ho. I mentalment és una mica complicat. Però bueno, però són aquestes dues setmanes de frustració, de no parar, i al final doncs, ho acabes assolint.
Des de l'Elite Fitness insisteixen en la importància de fer activitat esportiva i fan una crida de deixar de banda les excuses i buscar més motivacions.
Que tenim molts incentius a anar a entrenar. Un dia potser tenim ganes perquè vull entrenar amb el meu company, un altre dia perquè tinc una competició i vull esforçar-me a millorar per arribar bé aquell dia, un altre perquè estic nerviós, estic cansat mentalment i vull desconnectar, doncs al final trobes l'excusa per anar a entrenar i no l'excusa de quedar-te a casa, per exemple.
Així doncs, la constància, les ganes i el gaudi són tres dels ingredients claus per aconseguir fer el pas i tornar a fer activitat física després d'haver carregat piles.
Gràcies, Marc. Amb aquests consells acabem i tornem demà a la mateixa hora. Bon dia a tothom.